Bones festes.
El primer vol a Formentera, tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Molt bon dia, matiners. Com estàu? Avui és dilluns 5 de gener. Aquesta nit venen els Reis i has fet sa carta.
Sí.
Tens moltes coses per demanar.
Moltíssimes.
Jo no demanen res, no sigui que em portin carbó.
Ai, però te'l poden dur igualment, encara que et demanis... Tu intenta-ho.
Sí.
No t'has demanat res, en sèrio?
Ets partidària de que ho intenti.
Clar, perquè sí. Si no, després, si no et duen el que volies, no et pots queixar perquè
ja.
No ho has demanat.
Ja.
Saps?
També tens raó.
Has vist?
També tens raó.
Doncs ara ja has d'espavilar, perquè et queda poc marge.
Ai, d'espavilar. Sí, sí. Molt bé, avui farem el programa... Bé, ja ho heu escoltat, en Cristina Ramon. Jo som en Vicent Tur, en Pablo Morganti estan els controls tècnics, amb un botonet, va moguent així el botó i s'altre...
I s'altre se'l carrega.
S'altre se'l carrega i escriu la carta de Reis. També estaran fent el programa en David Ventura, en Irene Roig Francolí i en Sergi Torres. Avui tindrem la secció de videojocs Ready Player 3, que no falti. A més, es vedrà Noia Ovni, la secció No m'ho puc creure, i tenim una entrevista amb una gent molt de riure, que mig són de Manacor d'altres bandes, un grup que són Disc de la Setmana, amb el seu nou àlbum, i que es diuen Garrafa Nadal, Garrafa Nadal, però Garrafa junt i Nadal per una altra banda. Molt bé, tot això fins que sigui les 7 del matí.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Idò, avui, a més, és Sant Telèsfor, papa i màrtir, Sant Simeó Estilita, no estilista, no és que fos perruquer ni res d'això, Estilita,
Estilita, sí, sí.
Santa Emiliana, verge, Sant Joan Nepomucè Newman, de tota la vida, bisbe redemptorista, conegut i famós, i Sant Carles de Sant Andreu, religiós passionista.
Molt bé.
Increïble, eh?
Increïble.
Si encara no has fet sa carta en els Reis, recorda que vas contra el rellotge perquè desembarquen aquesta mateixa nit. Si no t'has portat bé, però no t'esforcis, perquè
que passa jo,
ja no tens marge. Sí, que s'ha acabat el temps ja.
Molt bé, deixem estar Reis. Anem amb una miqueta de música. Rock and roll dels clàssics per rebre una nit com avui. Els agraden els Reis reggaeton?
Tu segurament sí.
Jo crec que no, no ho sabem. A la princesa Leonor ja sabem que sí, però no estan parlant d'aquestos Reis, d'aquesta família real, sinó que estan parlant de l'altre, vale? Segur que en els Reis Mags els agradaria una cançó tan polida com aquesta. Wise men say
only fools run. Tal dia com avui, però de 1923, 5 de gener de 1923, va néixer Sam Phillips, en els Estats Units, creador de la discogràfica Sun Records i considerat un dels pares de rockabilly, entre altres coses, perquè va gravar 5 dels primers senzills d'en Elvis Presley. Presley va arrasar i de seguida va firmar per sa poderosa RCA. Però Sam Phillips no es va quedar endarrere. Va llançar figures com Carl Perkins, Billy Reilly, Warren Smith o Sonny Burgess, una nòmina que després s'ampliaria encara més amb figures com Johnny Cash o Jerry Lee Lewis. Estàs escoltant Elvis amb sa famosa Can't Help Falling in Love. Falling in love with you, like a river flows.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera. Cantant sota la dutxa.
Arriba el moment que tant esperàveu, gent tímida que estava a ca vostra, que necessitàveu una excusa per posar-vos a cantar. Aquí, des del primer vol a Formentera, anava a proporcionar-vos aquesta excusa. No és així, David?
Efectivament.
Tu no necessites excusa.
Excusa, s'ha de dir que avui és un dia, ja saps que és un dia terrorífic, és el dilluns,
sí.
Però avui és un dilluns
primer
estrany.
Primer dilluns de Sant?
Clar, primer dilluns de Sant, però que quan estàs en festes, que ara ve Cap d'Any, que si Nadal, que si Reis i tal, arriba un punt que tens com una mena de garbuix mental que és impossible, no saps ni en quin dia vius.
No, ara Reis venen.
Aleshores, és un dilluns que no saps què és dilluns, i després, que aquesta nit és la nit de Reis. Aleshores, és un dilluns xatxi. És un dilluns que no pareix dilluns. I, esclar, és un dilluns de felicitat. I de felicitat és el que parla la cançó que t'he portat avui, que es diu I'm Happy. I la canten The Hit Coaties, que eren quatre lotes angleses que als anys 90 van fer un grup de garatge punk. I feien moltíssima rama, moltíssima. I imitaven l'estètica de les girl bands dels anys 60, no? Amb les portades que imitaven l'estil dels 60, elles anaven sempre disfressades. Per exemple, a la portada d'aquest single, I Am Happy, elles surten vestides de monja, abans que ho fes la Rosalía, 30 anys abans. I tenien un pseudònim...
Vols dir que la Rosalía s'ha copiat?
Potser sí. És que elles, a més, tenien uns noms molt guais. Es feien dir Holly Golightly, Kira la Rúbia, Ludella Black, i després Nadevi Green, que era la normal. Era la normal del grup.
Molt fan de Ludella Black.
Ludella Black.
Jo som
de Kira la Rúbia.
Cadascun lo seu.
Efectivament.
Va més lo gòtic.
Sí. I doncs res, als anys 90 les Hit Cuties feien molta remor, eren com unes Riot Girls, i aquí, si no teniu perforació de timpans, bueno, és que tocaven a tot volum, ara les gaudireu. Es diu I'm Happy.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
And you will die.
Ready Player 3.
Jo no sé si heu escoltat en Sergi Torres aclarint-se Sabau per poder locutar així en condicions. Que, per cert, quin bigotet que t'has deixat així mateix per reversar any nou. Com estàs, tio?
M'he deixat per tu, Vicent.
Com ha anat l'entrada d'any?
Molt bé.
Sí?
Molts anys a tots els oients. Que tingueu un molt bon 2026 i que es compleixin tots els vostres desitjos.
Escolta'm, el meu desig és que te'l deixis una mica més llarg, el bigotet.
I el nostre desig.
I vinc, és nostre desig.
És nostre desig de tota la redacció d'IB3 Ràdio Eivissa.
Aprofitant per saludar en Pablo Morganti, bona entrada d'any, Pablo.
Bon tal? Dia i molt bon any a tots.
Tenir-lo més llarg, però no els bigots.
Però no els bigots, no. Que mamon. Però escolta, et falta una camilla hawaiana així, estilosa, amb uns flamencos.
Un smoking, tio.
Ja jubilat, no?
No, jubilat no. Bueno... Si jubilat, vens aquí
o cuarentón, de los 40 són els nuevos 30,
sí,
no?
Exactament.
Una cosa sí, sí.
Un smoking en plan James Bond, tio.
Buah, un dia d'aquestes també.
Una cosa així amb una flor així a la solapa, saps?
Un dia.
Molt bé, Sergi, escolta'm. No, Sergi, no, mentida. Pablo, començant per tu, perquè tens recomanacions per Reis. Avui és el dissabte de Reis.
Clar.
Aquesta nit serà la nit de Reis, demà és el dia de Reis. I tens algun videojoc que penses que... Bé, no sé si els Reis els donarà temps a dur-lo, però...
Bé, amb això de que quasi tot es pot comprar digital en el tema dels videojocs...
També.
Exacte. Els Reis també poden fer així...
Els Reis poden fer màgia digital.
Una transacció ràpida.
Poden fer una màgia digital.
Li fan un bizum.
Que a Sabre tu trobes un sobre i hi ha un còdic per descarregar-te el joc, no?
Sí, sí, sí.
Clar, exactament. Sí, sí, o directament a la teva cartera d'Steam, no?
També,
sí,
també. Oh, mira el que ha aparegut. Els Reis han anat a Steam.
Exacte, és que els Reis estan sempre per endavant, saps? Vull dir...
Els Reis sempre estan endavant.
I, exactament.
Com a mínim, aquestos.
Aquestos sí, els altres ja no sé. Bé. I clar, a part de recomanar pues, qualsevol nominat o guanyador dels Games Awards de l'any passat, te val com a regal. Jo crec que encara que no hagin guanyat, qualsevol nominat es mereix també, perquè són molt bons jocs. Però bé, a part d'aquestos, he escollit dos jocs dels que no hem tingut ocasió de parlar en aquesta secció, com a recomanació personal per comprar pues, això, per Reis o per una altra ocasió, si vulgueu. Per més endavant ho podeu guardar, també.
Les recomanacions personals d'Espatge Pablo... Patge Pablo Morgan.
Exactament.
Molt bé. Perfecte.
Exactament.
Patge real, eh?
Exacte. Sí, bé, sí, sí. Estic allà, estic allà. Tècnic de patge. Bé, començam... No, no, sense cap acudit. És un joc que es diu Split Fiction.
Oh, my God! I'm not doing this!
Bé, aprofitant per dir, és veritat que ara estem dient al micròfon tancat, Sergi, que encara a la plataforma d'Steam estan d'ofertes de Nadal o d'hivern o el que sigui, i fins aquí, avui, no? Fins
a les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda teniu temps de comprar jocs amb discount, per exemple aquest, o el Kingdom Come Deliverance.
Estàs 20 euros en comptes de 60-70 que costen
clar, normalment. O jocs d'altres anys molt bons que potser et costen un 60% menys, bé, això.
Que no són novetats.
No.
Que bueno, no són novetats, però són jugassos.
No et cregues, eh? Kingdom Come és d'enguany. Era un nominat a GOTY i d'un 60 euros a 30. O sigui que hi ha un preu. I després jo comentaré un altre, quan parlem de la meva secció.
Molt bé.
Però bueno, parlem d'aquest Split Fiction, que és un joc que va sortir allà per el març del 2025 i que no em va cridar l'atenció, però o varen parlar d'altres, no ho sé, però que ha resultat ser una joia d'entre els jocs cooperatius de la mà dels creadors de també aclamat It Takes Two, que és un Game of the Year del 2021, sí, o sigui que és un gran joc cooperatiu. I aquest joc és la mateixa filosofia. Està pensat per ser jugar sempre en cooperatiu. A més, el joc et permet convidar un amic sense que aquest tingui el joc, o sigui que pots comprar-ho tu i convidar un amic perquè jugui gratuïtament, diguem. Així que està pensat per jugar amb dues
també
persones.
També es podrà jugar online, no? O
sigui... No, a part d'això, que es pot jugar online amb gent, diguem, random, però si vols jugar amb un amic, vull dir, si jo vull jugar amb en Sergi, el puc convidar i que em digui, no vull jugar amb tu.
Com sempre.
Com sempre, i ja està. I la premissa del joc és la següent. Mio i Zoe són dos escriptores de gèneres molt diferents. Una escriu ciència-ficció i l'altra fantasia.
Mira.
Resulta que en ser connectades a una màquina dissenyada per robar-los les idees creatives, no sé per què s'han connectat, suposo que no voluntàriament, no sé quina era la raó, a lo millor les van enganyar, no ho tinc molt clar. Queden atrapades en les seves pròpies històries combinades. Així, tant muntarem en un drac com serem ciberninjas, escaparem de trolls gegants o esquivarem cotxes voladors, o a la vegada tot. Les dues escriptores hauran de fer-se companyes una mica per les circumstàncies, perquè no els queda una altra, confiar l'una en l'altra, i a poc a poc coneixent-se millor i formant una verdadera amistat, que bonito tot. Una aventura on els límits... sí, és que... Una aventura on els límits són la imaginació i on viurem de manera compartida tot tipus d'aventures i experiències que ens portaran a resoldre puzzles, realitzar carreres vertiginoses, plataformejar en paratges impossibles i viure girs de la trama inesperats, o sigui, molts de gènere.
Està molt bé que el plantejament de que cada una de les protes, de les dues escriptores, es dediquen a...
Clar.
A gèneres diferents.
I té una imaginació completament diferent.
I és una manera de funcionar diferent i s'han de combinar. Això està molt bé.
Sí, és una mica Origen amb extra steps, no?
Sí, exacte.
I escolta'm, si Takes Two està molt bé.
Sí, no? Tu el vas jugar, crec, no?
No, el van jugar els meus fills.
Ah, vale.
Sí, el tio aquest, no me'n recordo com es diu l'autor, però és molt bo fent jocs cooperatius. O sigui, aquest tio té que seguir fent jocs.
Molt xulo.
I la trama també és molt xula, no? Perquè són uns pares que són petits.
L'únic inconvenient que té és que un se n'acansi perquè vol jugar a altres coses i igual per edat no li va, etcètera, etcètera.
Sí.
Saps? O per gust
sí, perquè
no
perds el teu company de joc.
Correcte. Sí, amb el qual estaves ja fent parella.
Clar, el hàndicap és que el tenc que agradar a dues persones.
Exactament.
No una.
El hàndicap és que has de trobar... Han de ser dues persones que realment el joc els agradi molt.
I pots perdre el tresor pel camí, no?
Sí.
És a mi que vares fer pel camí.
I també el pots perdre, sí.
Que dramàtic, no? No, no, esperem que no passi. Bé, i parlem d'un altre que també es va passar desapercebut perquè quan va sortir jo estava de vacances.
Mm-hmm.
O sigui, finals d'octubre, i no vàrem parlar d'aquest. Així que parlem d'un joc que es diu Dispatch.
So, Shroud dupes you into a trap where he destroys the Mecha Man suit and puts you in a coma for months.
I didn't hear a question in there.
Bé, aquest que hem escoltat ara, que deia I didn't hear a question, és en Aaron Paul, que és de Breaking Bad, aquest actor.
Ah, sí?
O sigui, que té un elenc molt important, aquest joc. Mm-hmm. Bastant bé. I l'he escollit per dues raons.
Aaron
la primera,
Paul era en Jesse.
Sí.
En Jesse Pinkman, no? Mm-hmm. El company d'en Walter White. Sí, sí. Exacte, sí.
Del Yonki.
Sí, Yonki era metamfetamina, no? Pues ara s'ha reformat. El joc és d'un estudi format en la seva major part per gent de Telltale Games, que és una desenvolupadora que va haver de tancar en 2018 per falta de sous i que varen ser mestres en tema de jocs eminentment narratius, com la saga de Walking Dead, molt bona.
Correcte.
Tales of the Borderlands, Batman, The Wolf Among Us, molts de jocs molt, molt narratius, no? Que tenen unes històries,
sí,
molt bones.
Sí, aventures gràfiques, és nou format, a partir d'alguna manera.
Sí, un nou format d'aventures gràfiques molt narratives, realment. I són jocs on cada decisió compta i té pes a la història, i la teixia de manera que cada partida ens podia sorprendre amb arguments nous, personatges morts que abans estaven vius en una altra partida, arcs argumentals que abans no estaven i ara hi són o són diferents, i sagues com la de Walking Dead, per exemple, es podien portar d'un joc al següent, o sigui, la teva partida del Walking Dead episodi 1 la podies portar a l'episodi 2 amb les decisions que havies pres a l'episodi 1, o sigui, tenien continuïtat si era una saga, estava molt ben plantejat. I d'on aquest Dispatch, aquest element existeix juntament amb cert component més, diguem, purament jugable, no? Amb personatges amb diferents atributs i que pugen de nivell. Anem a l'argument. En un altre univers actual amb superherois, en Los Angeles actual però amb superherois, com sempre, que recorda bastant, sempre Amèrica, no pots estar a Armènia, no sé, que recorda bastant en quant a estètica i temàtica a la sèrie Invincible, que és molt bona, d'Amazon Prime, i un còmic també molt bo, del creador de Walking Dead, està molt bé.
Si no deies tu, anava a dir jo.
Eh?
Que si no deies tu, anava a dir jo.
Sí, és que està molt bé. Té aquest rotllo superherois amb una mica d'adult, no? Una miqueta, sí. Un puntet una mica adult. Serem Robert Robertson, que és aquest nom així una mica com Peter Parker o coses,
sí, sí,
així.
Sí.
L'alter ego de Mecha Man, un tipus sense poders, però amb un robot molt avançat que pilota, en plan Iron Man seria una miqueta. En una missió, Robert serà emboscat per el malo de turno del joc, destruint el seu mecha i deixant-lo en coma durant mesos. O sigui que quan desperta està completament arruïnat en quant a reputació i diners i se'ns oferirà la possibilitat de formar part d'una oficina de despatxament d'herois, de grups d'herois, en concret al càrrec d'un elenc. Està molt bé, la veritat. I té molt d'humor i té molt de... I l'animació,
sí, jo l'acabaré jugant aquest quan estic d'oferta.
Jo crec que també, perquè a part l'animació és molt bona.
Sí,
està molt bé.
És que és una sèrie en moviment.
Mm. Exacte, és una sèrie d'animació en moviment. Recorda molt a Invencible. I en concret estarem al càrrec d'un elenc de supervillans que cercen o se'ls obliga a cercar la redenció. Aquest grup de persones, una mica Suicide Squad, no?
Sí.
L'esquadró suïcida. Aquest grup de personatges tindran les seves pròpies relacions interpersonals i podran enemistar, socialitzar i inclús formar un romanç segons les nostres decisions. També entra aquí el component estratègic, que dèiem abans, ja que haurem d'escollir, pues, diguem, la ferramenta adequada per als treballs que vagin sorgint, segons les diferents missions i reptes que se'ns presenta. Tot això amb interpretacions d'alt nivell que van des de youtubers famosos i competents en això, no només perquè són youtubers, també perquè ho fan molt bé, passant per veterans actors de doblatge de la indústria fins al mismíssim Aaron Paul, que dèiem abans, de Breaking Bad, que és el protagonista.
Això és com una mescla de tres gèneres, en realitat, eh? És un joc tàctic d'estratègia tipus Fire Emblem, tens Dating Simulator, que també...
Una miqueta sí, però molt lleuger, no?
I
o Social Simulator.
S'aventura narrativa, o sigui, és curiós.
I que al final les relacions interpersonals pues, afectaran en el rendiment de la missió, perquè si tal heroi no et cau bé,
sí,
pues,
sí.
A lo millor no ho fa tan bé, o està enfadat amb tu, no sé, coses d'aquestes.
I dos recomanacions en Pablo Morganti per regalar en un dia com avui.
Uh-huh.
Split Fiction i Dispatch. Anem a parlar del passat i del present. Anem amb els futurs, Sergi Torres.
Ja sabeu que m'agrada més agradar del que... Ui, no sé, agrada més agradar, m'hauria de dir, agrada més parlar, perdoneu, del que està per venir, que no més bé l'actual. I jo volia fer una espècie de repàs de què és el que podem esperar d'aquest 2026. I si voleu, per ambientar, comencem parlant de Nintendo.
Mm-hmm. No sé si tindrem temps per tot, si vols partir-t'ho en...
En realitat és fer un repasset, eh? Podem anar tranquil·lament, però jo crec que ho traurem. Te comento, volia parlar primer de Suicide 2 perquè estic una mica preocupat, el que estem escoltant per ambientar és Duskplot, que és el nou de From Software que és exclusiu per Switch 2, però és que precisament és de lo poc que sap que sortirà enguany per Switch 2.
Ja ho comentaves l'altre dia, que Switch estava com molt parat.
Sí, perquè també has estat repassant a veure què hi havia per enguany per totes les plataformes, i el que més m'ha cridat l'atenció és que no hi havia nous títols per Switch. O sigui, més enllà dels exclusius de torn, que ni tant se vols, perquè normalment, vale, que les third parties abandonin a Nintendo és normal, passa que cada generació ve passant des de la Wii. Però aquesta vegada és que ni la pròpia Nintendo està, té un calendari de llançaments que diguis uau, com altres anys que et van vendre la Switch.
Per què creus que passa això?
Per diversos factors. Ha canviat la indústria i principalment per lo molt més costós tant en quant a sous i en quant a temps són els desenvolupaments. O sigui, antes un desenvolupament d'un joc AAA, per dir-ho així, podrien ser 2-3 anys. I ara precisament, precisament no volia dir que més o menys aproximadament podem parlar de que s'ha duplicat aquesta xifra. Mínim un triple A se'n pot anar 4, 5 o inclús 6 anys, clar, com a mínim.
Per això, clar, també potser hi ha més multiplataformes.
És més que una pel·li.
Remakes. Per això hi ha tants de remakes
també
i remasters.
Clar, més també, que una pel·lícula.
Sí. Molt més.
Vull dir,
molt
que els està passant, a la indústria.
Al final, quan més augmentes expectatives, quan millor tecnologia, quan més de tot, més car i més complicat,
clar,
es torna.
És que quan més apartat gràfic, més so, més coses, al final necessites més gent treballant, no?
Al i al final, el que han fet...
Hi ha massa dependència de la tecnologia.
Sí, bueno, això, clar, això per començar.
En un format així, imagina't, no?
I tot digital. I les demés, PlayStation i Xbox, pues, tenen molta més catàleg que al final te fan multiplataforma, te fan per PC, te fan per Play 5, te fan per Xbox, però en canvi, com Nintendo sempre va una mica per davall en potència, pues pareix que li està passant més factura que els altres. Ja veurem a veure, que jo espero que caigui un direct, que al final són les vídeos que Nintendo sempre fa, per anunciar els nous llançaments. No li pot faltar gaire. Jo crec que al llarg d'aquest mes, a més tardar a principis de febrer, tindrem alguna cosa amb les novedades que esperarem d'aquest any. Un parell de temes més que hi ha per aquest any, ja ho hem comentat, però simplement recordatori que tindrem la reentrada de Valve en el món de les consoles o en les peces consolidats. Sí. Steam Machine, també és visor de realitat virtual i també és un nou comandament, és un nou Steam Controller, recordar-ho. També podem esperar el possible anunci de noves consoles per part de Sony i Microsoft. Recordem que Play 5 i Xbox Series van sortir les dues a finals de 2020. Que pareix que va ser ahir.
Pareix que va ser ahir, eh?
Sí, però, és que...
Però
sí,
han passat ja 5 anys.
Pareix que va ser ahir.
I els cicles de les consoles sempre han estat històricament, que ara m'imagino que siguin una mica més llargs, però solen ser de 5 a 7 anys.
Jo no ho veig, eh?
No, i aquí precisament
jo
aquí...
Jo no ho veig, Sergi, jo no ho veig.
No, però...
Massa pronta igual.
No, però un anunci, eh? No un llançament, no un llançament, eh? Un anunci.
Rollo per 2028 o...
Que es comenci a crear, diguem, expectativa.
No, sí. Jo penso que a finals d'aquest any podem tenir l'anunci d'una Xbox nova. A finals d'aquest any, o d'una Play nova, que seria per finals del 27, principis del 28. Jo, més o menys, aquest és el meu calendari mental. Però hi ha un gran factor que ho pot canviar tot, que és la demanda de tots els components que demana la IA, que afecta a tot. O sigui, la intel·ligència artificial està afectant a tot.
Escolta, remata, si vols, el tema que es para de 2026 i el tema dels llançaments més importants de 2026 ho deixem pel pròxim programa perquè mos passem de temps.
Vale. Pues, simplement per acabar el tema de la intel·ligència artificial, de com afecta el món dels videojocs, pues ja ho sabeu, actualment la RAM s'ha triplicat de preu, que al final totes les consoles porten memòria RAM. De fet, jo el que espero és que les consoles actuals pugin encara més de preu. O sigui, ja hem tingut una pujada de Play 5 que va pujar de 500 a 550 i ara espero que igual que inclús pugui més a 600 o 600 i pico.
És a dir, aconselles no esperar que baixin.
No, jo penso que aquest cicle de consoles no baixarà fins a que no estiguin les noves.
Clar, clar.
La Switch 2, espero que una pujada de preu, sincerament. Jo espero que si enguany estava per 460, 470, sense lloc, acabi pujant a 500. I el nou que vengui, el de Valve, també es dispararà, perquè al final és el que hi ha. No tot el de la intel·ligència artificial és dolent. Com ja sabeu, la IA generativa està aportant nous camins tant durant el desenvolupament...
És una ferramenta.
Com per jocs ja presents. Hi ha tota mena de mods ara que estàvem comentant antes,
sí,
que te permeten convertir els NPCs, que normalment te diuen hola, com estàs? I que el tornes a parlar amb ell, hola, com estàs? Sí. Pues ara que te responguin de forma real,
més,
orgànica.
Més dinàmica, no? Exacte, no, més orgànica. Sí, això.
Que al final estàs parlant amb ell, literalment, i això dinamitzarà jocs ja existents.
No tenim més temps. A jugar. Sergi Torres, gràcies.
Que tingueu una gran entrada d'any.
Que es portin molt de carbó els Reis. Adéu.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
Molt bé, anem de viatge musical als Estats Units, a la ciutat de Nova York. Aquesta gent, jo crec que eren sobretot del Bronx. És una banda que es deien, perquè ja s'han dissolt definitivament, es deien Kiss, i allà en aquell temps, que és la seva època boníssima, diguem, feien a mitjans dels anys 70 cançons com aquesta, titulada Detroit Rock City. Amb ella arribarem a la nostra primera pausa. No te'n vagis, que tornem de seguida.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Aquest Nadal, IB3 Ràdio t'ofereix una bona selecció de concerts. Ressonadors, Ossipal, La Granja, Gerai Cortés i els concerts del Nadal Eclàctic. Consulta la nostra programació a ib3.org. Passa un Nadal ben musical amb IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Anem amb les notícies del futur passat en aquesta hora del matí. I mira, començant parlant d'energies renovables. Tu tens plaques solars o algun molinet de vent, terràs almenys?
Jo el que vull fer és comprar-me una pedalera d'aquestes que les tens com davall l'escritori i com que hi pots carregar bateries dels mòbils i això, saps?
Això existeix?
Jo crec que sí. Bueno, jo tenc una llinterneta petiteta que també té una manivela i carrega. O sigui que vull pensar
una
que...
Una dinamo.
Sí, tipus
molt
això.
Bé. Molt bé. Bé, és una idea. Idò, mira... es veu que s'acaba el miracle solar espanyol. Espanya produeix més electricitat de la que pot gestionar.
Sí, dame energia, però no tanta. L'excés d'oferta ha provocat que el valor dels parcs solars hagi caigut un 30% en menys d'un any. Espanya ha passat de ser un model en energies renovables a convertir-se en un cas d'estudi sobre els perills de la saturació, sobretot des de l'apagada massiva d'abril passat. Produïm més energia de la que podem gestionar.
Una apagada que, recordem, no va afectar les Balears, però sí a la resta d'Espanya.
Sí, i molt. L'estiu passat, Espanya va arribar en el rècord històric de 10.500 gigabytes mensuals amb la generació combinada de solar i d'eòlica. Aquesta quantitat brutal d'electricitat més de la necessària ha produït un efecte inesperat, alletant electricitat que el seu valor ha caigut en picat.
Per a les empreses que varen invertir milions en panells solars, el negoci ha deixat de ser rendible per mort d'aquesta crisi de saturació. La saturació és tal que, segons ha afirmat Financial Times, les plantes solars operatives a Espanya han vist caure la seva valoració de 916.000 euros megawatt a principis de 2024 a 648.000 euros en l'actualitat, en menys de dos anys. La situació és encara més dramàtica amb els projectes que ja tenen els permisos i els terrenys, però que encara no han començat les obres. El mercat està tan inundat que algunes empreses, intentant evitar sancions pels governs si no construeixen segons els plans previstos, estan liquidant els projectes a preu de saldo. Ja ho sabeu, eh? De somni solar espanyol en es malson. Per la mare de ciència, científics de la Universitat Rockefeller de Nova York han descobert per què alguns records s'obliden en dies i altres duren tota la vida.
La quantitat d'experiències que una persona viu diàriament pot ser enorme, però només algunes romanen com a records duradors, capaços d'influir en sa identitat i aportar aprenentatges significatius. Això planteja una pregunta que científics feia temps que tractaven de respondre. Com ho fa el cervell per decidir quina memòria es queda i quina no? Un equip de científics ha descobert amb un estudi fet amb ratolins que el procés de record no depèn només de l'hipocamp, que és una estructura cerebral dels mamífers relacionada amb l'aprenentatge i que ajuda a regular emocions com l'estrès o la por, com sempre s'havia cregut, sinó d'un conjunt d'interruptors neuronals distribuïts per diferents regions de cervell.
Pareix que estava aquí fent classe de...
Increïble,
de anatomia de cervell. Aquests interruptors neuronals actuen de forma coordinada per decidir quina informació val la pena conservar i quina, diguem, que el cervell la pot perdre definitivament. És una qüestió que representa una revolució en l'estudi de cervell perquè, segons relat el portal Wired, i que pot representar avanços importants, per exemple, en la curació de malalties com l'Alzheimer. Per arribar a les seues conclusions, que han fet aquests senyors? Els investigadors varen generar una realitat virtual especial per ratolins. És a dir, enganyaven els ratolins fent-los creure que vivien en un altre ambient.
Pobrets.
De manera que els animalets podien viure experiències controlades que generaven diferents tipus de records. Manipulant els estímuls i les freqüències en què aquests animals s'hi exposaven, varen poder analitzar quins eren els mecanismes cerebrals relacionats amb la persistència de la memòria.
Que no tienes historia, que toma la memoria.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. No m'ho puc creure.
Subidón, subidón de sa barda de gener, eh? De sa pendent de gener. Com estàs de pasta? Mal.
Quina pasta! Rigatoni Rigoletti!
Et pensaves que anàvem a parlar de sexe. Però no, anàvem a parlar de pasta.
L'any meu ha començat molt porc.
Escolta'm, sí, l'altre dia ja estaves fent porcades, avui més.
Avui més.
Vinga, endavant amb el titular.
El titular diu així: polèmica por la grabación de una serie porno frente a la tumba de Camilo VI en Alcoy.
Però per què?
Fornicaré sobre tu tumba. Na, 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 na. Flap, 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 flap.
Però per què?
No sé per què. Per què han fet això? A veure, jo només he de dir, o sigui, ara està tothom molt indignat i històries, però jo he vist vídeos d'adolescents boges de 70 lubricant en els concerts de Camilo VI, que havia de venir a neteja per fregar un poc, perquè si no se sent patinaria. I per les expressions d'en Camilo VI,
jo crec que ell estaria orgullós.
I ara Camilo Sesto continua excitant després de mort.
Post-mortem. Sí. I a més, que ni, estan exagerant molt. Sèrie porno, diuen. Desgraciadament, és més bé una sèrie eròtica. Diu que no inclou escenes explícites de sexe en el cementiri.
Quina sèrie és?
No ho sé, és que l'he estat buscant, perquè ho volia veure. Però, no sé, jo m'hagués agradat que hagués sent més explícit. Per, és un poc divertit la idea d'estar quatre potes sobre la tomba de sa abuela dient, por el culo, que así Jesús no lo ve.
No!
Que això és, utilitza molt les joventuts cristianes, és por el culo, Dios no lo ve.
Demanant perdó a tothom, en general.
A tothom.
Sense excepcions.
A l'Ajuntament d'Alcoi s'han escandalitzat.
Molt especialment a l'Ajuntament d'Alcoi, el dia demanant perdó.
El cony. Escandalitzat i acusat entre ells. Uns diguen que com s'havia autoritzat això, els altres diguen que ni de conya això estava autoritzat. De no suposició diguen, però bé, és que tampoc posa clar quins són els límits de les gravacions dins el cementeri.
Clar.
I jo pregunto, cal? Realment? Fa falta posar un cartell en el cementeri que especifiqui ni sexe ni tocaments impurs?
Es veu que sí, eh?
Fa falta fer una llista d'actes en concret que es prohibeixin allí, perquè hi ha vegades que les llistes de prohibicions són com la llista de desitjos d'Amazon. Saps? Fins que no m'ho has suggerit, jo ni havia pensat en fer-ho i ara vull. Ara me apetece. De repente tens un Kama Sutra penjat a l'entrada del cementeri i diguen ni esto, ni esto, ni esto. És fascinant. És com si, no sé, la gent que treu idees de què llegir ara anant-se a la llista de llibres prohibits de l'Església Catòlica, que és els millors llibres sempre. I jo el que vull saber és com se n'ha adonat l'Ajuntament que existia la sèrie? Perquè, clar, qui va trobar-se que estava allí pelant-se l'emporno i va dir, ei, espera, però aquest no és el cementiri d'Alcoi? Va continuar o va tallar sa palla perquè va dir, això està lleig? I després van anar a l'alcalde dient, no, és que me lo ha dicho un amigo, que existia esto, ui, jo ni lo he visto, me sorprendí. En qualsevol cas, la setmana passada jo deia que les recomanacions del País incloïen erotitzar el dia a dia.
Sí.
Així que si voleu anar al cementeri, aprofiteu abans de que posin els cartells per erotitzar-vos en els cementeris.
Molt bé, necessitem més informació, Vull dir, igual en una pròxima edició necessitem més...
Veure'm la sèrie sencera, per si de cas.
Veure la sèrie sencera i veure què en pensen els descendents de Camilo Sesto.
De moment ja han dit que contents no estan, però reitero, Camilo estaria orgullós.
Molt bé. Moltes gràcies, Irene. Bon dia.
Adiu. Te trepanaré con mi órgano jamón.
Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres, de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Això és el darrer que han fet Talleres Molina. Talleres Molina, sempre interessants, amb aquesta versió de Paràlisis Permanente de seu mític Quiero Ser Santa, i ni més ni menys que amb sa col·laboració, en aquest cas, d'Ovidi de los Cigarros i de Esther, sa cantant de Peligro. Tot un luxe, sonant aquí a IB3 Ràdio per arribar a l'abans informatiu, quan siguin les 6 i 40.
Estar mortificada y vivir enclaustrada. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bon dia. Aquest dilluns esperam que el cel estigui tapat i que hi hagi possibles precipitacions, que en general seran dèbils. Això sí, la cota de neu baixa fins als 800 metres, sobretot durant el vespre. Les temperatures, en principi, no variaran molt, sí que podrien anar una mica en descens, però sobretot podria fer bastanta sensació de fred perquè el vent bufarà moderats amb intervals de fort, sobretot al nord i al nord-est. Hem de dir que aquesta situació meteorològica amb possibles precipitacions ha fet que alguns municipis canviïn els seus plans per les seves cavalgades dels Reis. Per exemple, els Reis d'Orient, han de dir que a nit passada varen arribar a Eivissa abans d'hora. La previsió va fer que s'avançàs aquest acte, que enguany ha arribat, per tant, més aviat que mai. A la resta de municipis, en canvi, els Reis arribaran quan toca, però sí que hi podria haver alguna modificació, per exemple, que es facin aquests actes de dins les esglésies. Això variarà en funció de cada poble. D'altra banda, la crònica internacional continua dominada o condicionada per la situació a Venezuela. La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, ha exercit com a presidenta encarregada, ja ha encapçalat la primera reunió del Consell de Ministres després del pronunciament del Suprem de Justícia del país, que l'ha designada per gestionar la situació per l'absència de Nicolás Maduro. Rodríguez ha fet una crida als Estats Units a treballar conjuntament en una agenda de cooperació. En canvi, el president nord-americà, Donald Trump, ha reclamat aquesta matinada accés total al país, tot això el dia en què Maduro i la seva dona, Cilia Flores, compareixeran davant un tribunal a Nova York. A partir de les 7 ampliarem aquestes i d'altres qüestions. A l'informatiu matí, ara continua Primer Vol a Formentera.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Inquiet cada dematí escoltant una tabarra monumental de sa que sembla que no vulgui formar. Observen un company badallar i es badall s'estàs fins a i tant que ara creu que és incapaç de poder continuar en aquesta aula plena de lliçonetes morals que feren autoestimes sense consol.
Això que escoltes és el disc de la setmana, aquí el primer vol a Formentera. Aquesta gent es diuen Garrafa Nadal. No Garrafa Nadal, sinó Garrafa per una banda i Nadal per l'altra. I cadascú que ho entengui com vulgui. Acaben de llançar un àlbum fa un parell de setmanetes que es titula Fins demà. És el seu tercer disc després d'un primer d'un llarga durada i també d'un EP de tres cançons només. I acaben de llançar aquest àlbum i aquesta cançó que escoltes es diu ESO, una cançó dedicada a l'ensenyament secundari obligatori, que jo no sé, on és el Losca Ivan, que jo no sé si havia mai escoltat res amb aquest tema en una cançó. Garrafa Nadal no se'ls hi pot negar sa originalitat i jo crec que tampoc se'ls hi pot negar ni sa intenció ni sa qualitat musical. Tenim a l'altra banda d'esfil telefònic a un dels seus membres. Ell és el baixista de Garrafa Nadal i es diu Biel Riera. Com anem, Biel? Bon dia, salut.
Hola, bon dia, molt bé, molt bé.
Com va sa cosa? Escolta, presenta't tu mateix, presenta-nos el grup. Qui sou de Garrafa Nadal i de quina casa veniu? De quin poble sou? Sou tots de Palma? Sou de Manacor, com en Garrafa Nadal? Conta'm un poc.
sí, som quatre membres. Dos som de Manacor, en Sebas Ribas, que és el guitarrista i cantant, i jo. I després tenim en Miquel Barceló, que és l'altre guitarrista, que és de Vilafranca, de Bonany, i en Joan Vallbona Bateria, que és de Calonja. Mm. I sí, bueno, ja, amb el nom ja, nosaltres dos que som de Manacor ja volíem fer una mica un homenatge a la nostra llegenda.
Això t'anava a preguntar jo. Vull dir, això és un homenatge o hi ha alguna cosa per... o té subtext? Vull dir...
No, bé, un homenatge com a tal no és, però realment era una mica broma. Molta gent també ho havia agafat com una crítica i tot això, però sí. Realment el nom com a tal era una broma de quan en Sebas i jo vivíem junts, que ell m'ha dit, hem de fer un grup, i jo li vaig dir, sí, doncs, se dirà Garrafa Nadal, però com li podria haver dit un altre joc de paraules estúpid que se m'hagués ocorregut en aquell moment.
Sí, sí.
I clar, ja una mica en sa broma el mos varen posar i no el varen arribar a llevar.
Sa gent, clar, si, ja, si ho has dit ja moltes vegades, ja pareix que s'ha de quedar així. No és un mal nom?
No, no. Jo crec que l'únic problema és que a vegades Ventura sa gent se pensa que som un grup de rebel·la o un grup així de bromes.
Sí.
Però bé, després hem vertirat doncs les cançons, ja supos que sabeu que no ho són tant.
Tu series partidari que l'aeroport de Son Sant Joan es digués aeroport Rafa Nadal o no?
En absolut. Seria una cosa que me faria molt poca il·lusió.
Sí, eh?
Però a mi amb Son Sant Joan ja m'agrada i si no estaria bé que fa potser una figura... mallorquina que no tingui tant de reconeixement com ell i que Ventura estigués bé reivindicat.
Jo sí puc votar, jo som eivissenc, no sé si em deixen votar, però jo sí puc votar, el deixaria com a aeroport de Son Sant Joan, sincerament. Mm. Molt bé, no hem vengut a parlar d'aeroports. Sí, sí. No hem vengut a parlar d'aeroports aquí. Anem a parlar de Garrafa Nadal, d'aquest nou àlbum que es diu Fins Demà, que té cançons com aquesta. Conta'm un poquet com ho repartiu sa feina. Vull dir, qui fa ses lletres... qui fa la música, ho feis una miqueta entre tots?
Normalment comencen Sebastià cantant i fa com una base d'acords i veu i una mica de lletra i això. I ja quan té una cosa més o menys sòlida, malgrat que no sigui com res definitiu, mos trobàvem en el local i ho començàvem a muntar. I a partir d'aquí, bueno, saps que ens en van moltes voltes i anem aportant una mica cadascú dins el procés. A vegades també jugàvem molt, no sé, a canviar-nos els instruments, a provar de fer arranjaments. Jo, a lo millor, amb la guitarra, hem pensat amb el baix, hem pensat amb Miquel amb el baix. I vaja, és una cosa així com bastant variada. La idea primera, per dir-ho així, és sol ser en Celestià, però bueno, sí que solen posar una mica, solen ficar cullerada una mica tot plegats.
Estilísticament, com us definiríeu? Sou un grup de garatge, de pop enèrgic, de rock, tocs pop, com de punk, com et definiries?
Sí, una mica tot això.
Sí, no?
Solen dir que feim pop-rock i, no sé, a vegades deim que feim power-pop, no? Perquè hi ha com molt de grups així de 90, estil Teenage Fan Club i tot això,
sí.
Que mos agrada, no? Que creiem, més enllà que sonem similars o no, creiem que la música que feim parteix una mica d'allà mateix i a vegades li han dit així, però bueno, pop-rock i una mica de tot.
M'ho crida l'atenció, i supos que li crida a tothom, que heu publicat el disc amb llicència copyleft de Creative Commons. Vull dir que renunciàneu en els drets d'autor, diguem. És un tema molt interessant, perquè, bé, jo crec que vivim a moments on el tema drets d'autor està en el centre del debat artístic i polític en general, i ara s'hi ha afegit la intel·ligència artificial. Per què aquesta decisió de deixar l'àlbum totalment lliure?
Bé, perquè és veritat que com a grup, ja d'un bon principi, quan vàrem començar, vàrem veure molt clar que nosaltres no teníem cap tipus de pretensió d'arribar enlloc o d'utilitzar la nostra música per res que no fos els nostres concerts, per dir-ho així. I no sé, és una cosa que vàrem posar damunt la taula i tampoc en cap moment hem volgut fitxar per cap discogràfic, no hem volgut tenir ningú com que faci farina per nosaltres ni res així, sempre ho hem decidit autogestionar tot i res, vam posar damunt la taula com una mica això, dir, al final tampoc tenim cap intenció que aquesta música ni soni per la tele ni la posin a una sèrie ni res d'això, per tant també ho volíem entendre com una mica així, de dir, mira, nosaltres estem completament satisfets amb el procés de creació, de manera que a partir del moment que surti, pues que sigui de qui vulgui. I ja està, com una mica... sí, entendre-ho així.
Imagina't que ara ve es de l'Hormiguero, d'Antena 3, i te diu, Garrafa Nadal, vull posar la sintonia de l'Hormiguero, volem que sigui una cançó vostra. Li cobraria o seguiríeu amb el rotllo copyleft?
És una bona pregunta. Hauríem de fer un debat altres com el grup, però bueno, com que no crec que passi de moment. Sí.
De moment no passa, però imagina que passi. Imagina que en lloc de l'Hormiguero és IB3, que, bueno, que és aquesta casa. Vull dir... imagina que el programa Primer Vol a Formentera, que és aquest, te diuen, mira, que... de sintonia del programa, que és d'un grup de Mallorca, a més, la sintonia que gastam. Han pensat que com sou copyleft, així, m'ho la quedam. I la posam de sintonia. Yeah. Què me diries?
Endavant el vostre, no? no crec que fas cap problema, de veritat.
Escolta'm, això va suscitar debat entre els quatre membres del grup? El tema de renunciar en els drets d'autor, o hi vàreu estar tots quatre d'acord?
Hi vàrem estar d'acord. També és veritat que hem tingut... amb això, com que tanmateix, al final com estan les coses i com està la indústria musical, el doble que podríem haver aconseguit de drets d'autor haurien estat mínims. Amb això va ser com un d'això de, mira, crec que també hi ha una part com dignificadora de dir, mira, ja estan altres, estan satisfets amb el que han fet, i d'ahir endavant, i que ho utilitzi qui vulgui. Sí que també hem tingut altres debats que en cap cas han estat com debats super enriquidors, però bueno, també havíem plantejat molt el tema de si penjar-ho a les plataformes digitals o determinades plataformes digitals que ha sortit fa poc, com Spotify, que tenen vincles amb donacions o desenvolupament d'armes de guerra i tot aquest tipus de coses que al final també per nosaltres ha estat un dilema de dir, clar, evidentment que nosaltres siguem o no siguem dins Spotify no canviarà res, però bueno, nosaltres també com a nivell conseqüent d'idea, Puntura no volem que la nostra música estigui a una plataforma, no?, que directament financia coses com el genocidi de Gaza i tot això. Aleshores també hem tingut debats d'això, però bueno, de moment varen decidir publicar-ho a les plataformes, i a partir d'aquí ja, no sé, informar-nos una mica més de tot això i veure si ho volen llevar d'allà o no. Però bueno, són debats que tenim i que crec que són
interessants,
bons, que els atenguem
són interessants
com a grup.
I es debat de lo que paga Spotify en els artistes també és molt interessant. Al marge de qui, hi posa sous. Molt bé.
Exacte.
Biel, de Garrafa Nadal. Justament, la pregunta que toca ara és saber on es pot escoltar, perquè adquirir pans que no. Vull dir, on es pot escoltar el vostre disc? No sé si es pot fer alguna donació en el vostre grup, d'alguna manera. Encara que no sigui adquisició, no sé si permeteu que es faci algun tipus de donació per donar-li suport a Garrafa Nadal, que igual hi ha gent que ho vol fer.
Allà, bueno, tenim està penjada a totes les plataformes. Sí que hi ha la plataforma de Bandcamp, que és una plataforma que és una mica més ètica.
Sí.
Tampoc crec que sigui per tirar cots, però allà sí que tu pots comprar el disc digitalment, no? I com tu ho compres i adquireixes, no sé en quin format, MP3 o Wavel, el que sigui, però això ho tens. Sí que estan preparant vinils, però bueno, és una cosa que tarda el seu temps, però bueno, ara en principi estan comandats de fa unes setmanes, i m'imagino que ara, quan, no sé, en unes setmanes més els arribaran en qualsevol moment.
És a dir, que estàu a Bandcamp, a Spotify sí o no al final? Sí que hi sou al final.
Sí, hi som.
Sí que hi sou.
Sí, de plataformes al final és
a totes.
No podem assegurar que s'hi mantenguin per sempre, però bueno... Però ara per ara hi són totes.
M'ha fet gràcia que... el cantant, en Sebastià Vives, que és molt poc freqüent, no sou evidentment el primer cas, però en algunes cançons, ara estic parlant de memòria, perquè crec que com a mínim és un parell, no canta, sinó que fot el rotllo, diguem. Vull dir, parla, que queda molt bé. No sé si ens sentirem... Igual l'antiga causa crec que tenim preparada, que crec que igual va en aquesta línia, queda superbé. Vull dir... Que us ha comentat la gent d'això?
Bueno, en general tothom, no sé, ho ha rebut molt bé. Crec que més, ell en Sebas escriu molt bé i crec que és molt guai també posar-se a prova també nosaltres com a grup de registres en els quals podem, no sé, podem mirar d'oscil·lar una mica, no? I aquesta s'ha de record... No, perdó, recordo un gran col·lat, s'ha de Mirar i Manar,
sí,
que està basat en un monòleg de... I ara no me'n recordaré el nom... en un monòleg d'un humorista que xerra sobre fer feina, no? I sobre, sí, lo fantàstic, irònicament, que és fer feina. I en Sebas com que se va basar molt en aquest monòleg d'en Rubianes, si ara me n'he recordat.
Sí, Pepe Rubianes, un gran de, hombre.
Que, sí, i bàsicament va escriure una mica la cançó basada en la idea d'aquest monòleg. I clar, veia com més coherent també fer-ho ell recitat, tot i que no sigui un monòleg d'humor, pues, tenir com aquesta part recitada, sí. I després també hem escoltat com molt de grups, hi ha un grup que es diu Dry Cleaning, per exemple, que és un grup d'Anglaterra que mos agrada bastant, que fa molt això de, bueno, el que se diu spoken word, no? I supos que també ho han agafat una mica d'allà.
Per anar tancant l'entrevista, presentacions en directe, ja compta'm una miqueta d'esta darrera pregunta, com han anat les presentacions que ja heu fet, que ja l'heu estat tocant en directe, i compta'm si en teniu de previstes a les Balears en els pròxims temps, per si algú que mos escolti decideix apuntar-se en aquest agarrar fa Nadal.
Ara, justament durant les vacances de Nadal és quan t'han tocat més per Balears, perquè vàrem anar a Menorca, i hem anat hem tocat a Palma i hem tocat també a Manacor. Ara per ara tenim les dates que tenim confirmades són per Catalunya, tenim a gener, dia 31 de gener anem a Sarrià de Ter i després a febrer, dia 20 de febrer tocam a Barcelona, si no m'equivoc. I a Mallorca qualcun sortirà, però encara no el tenim confirmat.
Biel, molta de sort. Biel Riera, moltíssima de sort amb Garrafa a Nadal. A veure si us donam també una espitjadeta des d'aquí, des d'Ivetres Ràdio. Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
I doncs mireu, això justament i ens servirà per tancar el programa a la cançó Mirar i Manar, de la que parlàvem justament. Amb ella tancam el programa, a les 7 arriben els companys de l'informatiu Matí i res, ja sabeu que demà és festa, però que dimecres tornarem a ser per aquí. Si voleu que us despertem, com cada dia entre les 6 i les 7 del matí.
Perquè d'aquí a una estona podré tornar a conduir mort de son, participant d'una filera de cotxes inacabable. A la carretera tornen a ressonar esclats amb plans de vida matutina per celebrar que, un dia més, podrem tornar a practicar l'acte més noble que tota persona humana pot aspirar a realitzar. A les 8 arribaré eufòric, una piscina gairebé buida, grisa, il·luminada amb una llum blanca desangelada, incapaç de deixar indiferent qualsevol que hagi de passar 8 hores allà davall. Però sé que només d'aquesta manera podré escalar tantes posicions com facin falta per aconseguir qualque rol de poder, des d'on poder mirar i manar. Actitud proactiva, amb ordre minuciós, i qualsevol comentari afortunat durant el dinar que gaire dels que ara decideixin qui val la pena prioritzar. I per fi, després de tants anys, plantar-me davant el mirall i poder repetir-me una vegada i una altra, som qui sempre ha volgut ser, som qui sempre ha volgut ser, som qui sempre ha volgut ser. Fins demà! Tants anys tenim suport.
són les